Avui, a Aula ELAC, parlarem de la preinscripció escolar a l'Hospitalet. Per això, conversarem amb la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón. A la tertúlia d'Aula ELAC, debatrem sobre la prohibició de fer servir xarxes socials als menors de 16 anys. Estrenarem un nou capítol d'EOI ELAC Explorers que dedicarem a l'agrobotiga Cal Vidal. A la secció Aula News assistirem a la cursa del Mercè Rodorera i a l'acte inaugural de la celebració del 50 aniversari del Club Infantil i Juvenil de Sant Feliu. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes del Col·legi Tecla Sala ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. Avui dimecres 4 de març comença el període de preinscripció. En l'àmbit català la tendència és a baixar la ràtio, tot i que es mantenen els mateixos grups que el curs passat. Això és possible per la reducció del nombre d'escolars. Però la tendència és diferent a l'Hospitalet, una ciutat amb un alt volum de matrícula viva. Avui volem saber quina és l'oferta a l'Hospitalet i quines novetats hi ha en relació al curs passat. I per això tenim amb nosaltres a la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, la Cristina Santón. Cristina, moltes gràcies per tornar aquí al nostre plató. Parlem una miqueta primer d'això, no? de ràtios i de grups. Quina és la realitat d'aquest principi de la preinscripció en quant a oferta?
En quant a oferta, sí que és veritat que no tenim la mateixa tendència que la resta de Catalunya, però sí que hi ha hagut una davallada en el cens tant dels infants que ara s'incorporaran a l'I3 com de primer d'ESO. Llavors, el que hem fet per tal de poder absorbir la matrícula viva que es genera durant el curs, aquestes altes i baixes, doncs és mantenir el número de grups que hi ha oberts.
Uh-huh. Que seran els mateixos que el curs passat, però hi ha algun petit moviment, no? Grup que es tanca en algun lloc i s'obre en un altre,
sí.
No?
Hi ha alguns moviments. Per zona educativa mantenim els mateixos grups, però sí que hi ha alguns instituts, per exemple, Pere Lliscart ofertarà només un primer d'ESO i en el seu lloc s'obrirà una ESO nova, un grup d'ESO al Margarida de Xirgo. Llavors, d'aquests canvis ens podem trobar alguns per tal una mica a coordinar la convivència dins dels centres i el projecte educatiu que pugui absorbir-ho bé com a centre educatiu.
La idea és mantenir la ràtio a 20? Començar el curs amb ràtios de 20 o de menys de 20 per després poder acollir aquesta possible matrícula viva?
L'oferta que surt és de ràtio 20 a tota la ciutat. No hi ha cap centre que no compleixi aquesta ràtio. És igual si és a la zona del Samuntà, a la zona de Marina, sortiran tots a ràtio 20 i les previsions, d'acord amb els números que tenim, és que pugui ser realment una ràtio real, que no superin els 20 alumnes.
Que això és una novetat, perquè altres vegades a la zona nord s'havia començat amb una ràtio superior.
Correcte, sí. D'altres anys ens trobàvem que havíem de començar amb una ràtio de 22 en lloc de 20 i aquest any podem mantenir-la a tota la ciutat sense fer cap prova pilot coeducativa, no? d'aquestes que vam posar en marxa a la Florida el curs passat, sinó mantenir una ràtio a 20 i de fet, estan els centres, alguns es quedaran inclús per sota d'aquesta ràtio. Pensem que el percentatge d'ocupació actual de l'I3 és d'un 93%. Uh-huh. Això vol dir que han quedat algunes places disponibles i sí que hi ha alguns centres que estan a 21, potser 22, i tot això amb aquesta ràtio 20 el que volem és donar una mica de simetria a la ciutat i d'equilibri.
I això és perquè ha baixat la matrícula viva?
La matrícula viva es manté més o menys com cada any, t'he portat la data... Sí. Precisa. De matrícula viva entre primària i secundària portem 2.000 alumnes que s'han incorporat durant aquest curs, però també tenim les dades de les baixes dels alumnes que han marxat i són 2.400, amb la qual cosa ara mateix estem a menys 400 alumnes, no?, de com van començar el curs escolar.
Comentaves abans que el curs passat a la Florida van fer aquest experiment de si hi havia una ràtio més gran, doncs que hi hagués més personal per atendre, perquè la ràtio fos també entre professor i alumnes, doncs que no superés aquests 20. No sé si ha calgut això, si s'ha ampliat el professorat o s'ha mantingut la ràtio.
Aquesta codocència ha anat molt bé i ha mantingut unes ràtios de 12 grups, de 12 alumnes per grup o 24 amb codocència, ha funcionat molt bé. Serà un grup que pugi d'aquesta manera tota l'etapa educativa, però sí que és cert que no podem tensionar els centres encabint més alumnat. Tampoc existeix aquesta necessitat al proper curs, amb la qual cosa a Florida sortirà a 20 com la resta de zones educatives.
Sí que hi ha una novetat més, i és la pèrdua del concert educatiu de Xaloc i Pineda, que pot significar pues, alguns canvis, sobretot en la seva àrea d'influència, Gornal, Bellvitge. Per fer això sí que s'han introduït novetats, no? Quines són aquestes novetats?
Sí. Al final, a situacions extraordinàries has d'aplicar solucions puntuals i concretes i que donin una resposta. Llavors el que hem fet és, les dades que et comentava de no tancar grups són unes dades globals, però sí que òbviament hem de fer una previsió de la planificació educativa que afavoreixi, que pugui ofertar places educatives suficients per absorbir tota aquella demanda que ens podrà venir de famílies que no vulguin mantenir-se a Xaloc Pineda per la privatització dels centres. Llavors s'han obert o s'obriran grups, està en previsió al barri de Bellvitge, a Bernat Metge i Bellvitge obrim la part de primària i després a tres centres concertats per la secundària per tal d'encabir tota aquesta oferta. Llavors s'obriran 10 grups en total entre primària i secundària, un per curs educatiu, i veurem una mica, en base a la preinscripció que hi hagi, si finalment és així com queda una mica el mapa global o hem de prendre d'altres decisions i obrir, per exemple, en un supòsit, doncs Santa Eulàlia, perquè sigui un barri demandant també de més places de Xaloc Pineda, no? D'aquelles famílies que
venen
d'allà.
Per la proximitat, igual sí que hi ha gent de Santa Eulàlia que solia anar en aquests
instituts. Hem obert una oficina d'atenció el 10 de febrer, vam posar en marxa un dispositiu específic de l'OME conjuntament amb els serveis territorials del Departament d'Educació per poder atendre les famílies afectades per aquesta privatització d'aquests centres, informar-les, però també nosaltres nodrir-nos de dades i d'intencions per poder fer la planificació, no? De què volen fer les famílies. Llavors portem aproximadament les famílies d'uns 50 alumnes atesos i amb aquestes ja podem començar a tenir dades, doncs, que la demanda principal és a Bellvitge, amb la qual aquesta primera hipòtesi amb la que treballem seria correcta, però sí que és cert que hi ha algunes famílies, doncs, que preferirien Santa Eulàlia. Llavors haurem de veure finalment, quan acabi el procés de preinscripció, si aquesta proposta d'obrir aquests grups acaba sent efectiva tal qual l'hem plantejat o hem de fer alguna modificació i algun altre grup obrir-ho en algun altre barri.
Aquesta oficina continua funcionant?
Sí, aquesta oficina està oberta, s'accedeix a través de cita prèvia per no fer esperar les famílies, poden demanar cita o al 010 o a la mateixa pàgina on es demana cita a l'OME hi ha el dispositiu específic per demanar-la i estarà oberta durant tot el procés de preinscripció fins al 18 de març.
Està al Centre Cultural de
Bellvitge? Al Centre Cultural de Bellvitge Gornal, sí.
A banda d'aquesta oficina específica, doncs, per a aquestes noves qüestions de Bellvitge, tenim també la preinscripció es pot fer, s'ha de fer exclusivament online, i llavors sí que hi ha alguns punts de suport per donar informació, per ajudar en aquesta preinscripció, no?
Sí. El departament, per un tema d'agilitat, han mantingut aquest tràmit que sigui exclusivament online. Llavors, com sempre, posem a disposició de les famílies doncs, tot allò que podem, no? 010 de suport, presenciar a l'OME i fem nosaltres el tràmit, acompanyem en aquest tràmit, i després estan tots els punts de digitalització, els punts TIC del Mercatic, el TIC-TRAC, tots aquests espais que tenim a la ciutat i que ja faciliten i que realment vam tenir les dades fa 4 dies, no? D'aquests, un dels tràmits més demandats per la població, aquest acompanyament en aquest tràmit de preinscripció als centres educatius.
En tots els casos s'ha de demanar cita prèvia? És necessari demanar cita prèvia? També als punts TICs o no?
No, als punts TIC no cal. En presentar-se allà i si hi ha gent s'haurà d'esperar i fer cua, però normalment són tràmits força àgils en aquest sentit, l'atenció és àgil i dinàmica, amb la qual no cal fer una reserva de cita.
A l'OME sí que fa
falta. A l'OME sí. També atenem sense cita prèvia, però sempre és millor doncs, intentar reservar cita per poder tenir una atenció sense haver d'esperar.
De cara a conèixer l'oferta de la ciutat, a banda que la Generalitat ha penjat el seu web, doncs, l'oferta de cadascun dels centres, l'Ajuntament fa aquesta guia que es pot consultar en paper, però també està online, no? La pàgina web.
Sí, està penjada online a la web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, i a més la fem arribar doncs, en paper a totes les famílies que tenen infants o adolescents que comencen l'etapa educativa perquè et coneguin l'oferta que hi ha a la ciutat i puguin triar doncs, no només el centre per inscriure, sinó també aquesta part prèvia que hem tingut fins ara, no, de portes obertes, amb la qual poden visitar els centres i escollir el projecte educatiu que més els encaixi per a la seva educació.
Sembla doncs, això que el tema de ràtios i el tema de grups està bastant sota control. Tot i això, avui dimecres hi ha hagut una roda de premsa de Comissions Obreres alertant bueno, de la situació socioeducativa de la ciutat i demanant doncs, que hi hagi un pacte Generalitat-Ajuntament, entitats socials per abordar aquesta problemàtica que passa doncs, això per sobreràtios, per falta de recursos, per edificis. No sé si s'està això en ment de què es pot fer al respecte.
Sí, hi ha molt bona entesa amb el departament, hem avançat en molts temes, però som una ciutat reivindicativa i ho continuarem sent. Al final, que governem el mateix color polític no vol dir que no mirem pels propis interessos de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres continuem demanant reforços i més recursos en l'àmbit de l'educació inclusiva, que és un pilar molt important a la nostra ciutat pel número de NSB, no? De persones nouvingudes, doncs, que no coneixen l'idioma, que necessiten reforços, per una banda, i després per una altra, perquè la realitat de la nostra matrícula viva, d'altes i baixes, fa que al final es tensionin molt les aules, perquè tens grups inestables, que t'entra alumnat nou però també marxa. Llavors entenem que això és una situació molt complexa per abordar des de la docència, dels propis professionals, i que per tant requereix de recursos i mesures extraordinàries o diferents que d'altres territoris doncs, no es troben en aquesta situació i no calen. El qual des d'aquest punt doncs, continuem reivindicant i intentant negociar mesures per poder pal·liar i facilitar les jornades dins de les aules.
Quan es parla de recursos, es parlen de més personal?
Més personal, més aules d'acollida, més CIEs, depèn una mica també, i ho entenem, que depengui molt del tema pressupostari, no? De com puguem finalment els pressupostos de la Generalitat, però sí que és cert que nosaltres haurem de reivindicar-ho perquè és una necessitat real i per tant hi hem de fer front.
Estàveu en contacte amb la Generalitat per de cara a signar un conveni doncs, per tenir una situació una mica especial de que l'Hospitalet i la Generalitat doncs, poguessin articular tot el tema d'educació a diferència de com es fa en altres municipis. En quin punt estem d'aquest conveni i què aconseguirem amb aquest conveni?
Aquesta singularitat és coneguda i reconeguda pel Departament i per la Generalitat i per tant hi estem treballant. Ara, al mes de desembre, va sortir un acord de govern del Departament decretant diverses zones educatives pilot arreu del territori de Catalunya. Una d'elles, de les 5, és Hospitalet, precisament per la seva singularitat que no es troba enlloc. Llavors estem treballant en aquest marc jurídic o normatiu que ens permeti amb dues administracions tenir una relació de cogovernança i que ens permeti doncs, a vegades fer coses que no és de la nostra competència, que és de l'altra administració, però que en aquell moment doncs, pots tenir més facilitats per executar-les.
Com i això estem que m'explicaves, el tema de més recursos, no?
Per exemple, més recursos. Hem aconseguit, una de les coses que des de l'Ajuntament hem aconseguit que posem en marxa ja, és que els plans educatius d'entorn, que fins ara ja eren entesos com una eina que facilitava doncs, la xarxa relacional i el teixit d'agents socioeducatius amb els centres a les zones on els centres eren d'alta complexitat. Doncs bé, hem evolucionat tot el que és el pla educatiu d'entorn i ara aquest proper curs abordarem tota la ciutat. O sigui, cada barri tindrà el seu pla educatiu d'entorn i entrem també a la concertada d'aquells barris on encara no hi era aquest pla. Llavors, això és una gran notícia perquè al final doncs, faciliten tallers d'estudi assistit, acompanyament, programes contra l'absentisme, situacions que s'estan donant, que es replicaran, que abans es produïen en un territori molt concret i que ara és tota la ciutat. Llavors, en aquest sentit, nosaltres hi posem recursos, demanem al departament doncs, més recursos, en aquest cas econòmics, per fer-hi front i en aquesta línia doncs, anirem avançant amb el departament i en aquest contingut del conveni també, perquè alguna vegada ho he dit, des del moment que va haver la intenció de signar aquest conveni, també va haver la intenció de posar recursos i anar treballant, amb la qual cosa hi ha temes que ja hem avançat, tot i no tenir-ho signat. Doncs, una d'aquestes qüestions, per exemple, doncs, poden ser els plans educatius d'entorn.
Una altra forma d'abordar aquestes necessitats és en nous edificis, perquè es necessiten també en alguns punts, es necessiten ampliacions, nous edificis. Tenim diversos en marxa, un és l'escola Paco Candel. No sé si ja podrem comptar amb el nou edifici de l'escola Paco Candel per començar el curs.
Paco Candel estava dissenyat en tres fases. La primera, el pati, que ja l'hem superada. Estem a la segona fase i la previsió és que al setembre puguin ja traslladar-se a l'edifici. Sí que és cert que hem tingut alguns endarreriments i hi haurà algunes qüestions que quedin per solucionar, però que no afectaran a l'evolució de les classes, amb la qual cosa al mes de setembre la previsió és que ja puguin ser-hi a les aules i podem començar a abordar la tercera fase, que era aquell edifici annex amb el gimnàs, biblioteca, etc.
Que es podrà fer al mateix temps que ja hi ha classes, no? Sí. És a dir, que conviuran com ara, que tot i que estan fent classes en un espai, es pot anar construint en un
Correcte,
altre
Correcte, perquè no? Són dos edificis que poden pujar en diferents moments i que un complementarà l'altre, aniran annexats, però sí que es poden fer unes obres mentre la classe funciona tranquil·lament en l'edifici que ja tindrem acabat.
Un altre que també està en marxa és l'Institut Escola Pere Lliscar, que estan construint una ampliació. No sé si també estarà ja llesta pel setembre i es podrà començar a abordar una nova fase, perquè sé que també hi havia diferents fases, no, en aquest centre.
Sí, la primera fase ja està a punt d'acabar, llavors una segona fase és tots els arranjaments que s'han de fer a l'interior, i per això es necessita que no hi hagi alumnes, no, al centre, i per tant es faran durant aquest estiu, i la previsió és que durant el proper curs es puguin ja traslladar. Veurem si és més cap a inicis de curs, mitjans, veurem una mica com evolucionen aquests arranjaments. I una tercera fase, que és la que es va acordar amb la comunitat educativa recentment, aquest curs o el curs passat, era amb l'edifici d'infantil, no, que es pogués mantenir i fer allà una sala polivalent, un gimnàs, una biblioteca, els serveis que pogués necessitar la comunitat educativa. Llavors, en aquest tràmit hi ha una qüestió de planejament urbanístic que estem tramitant des de l'Ajuntament, que si tot va bé, si és el proper ple, doncs ja es podrà portar aquesta modificació del planejament on estava aquest edifici afectat, per tal que la Generalitat, doncs, pugui entrar en el projecte d'aquesta tercera fase.
Una altra que també està esperant una ampliació és un altre institut escola, que és el Puig i Gairal. No sé com està aquest tema. Tenim novetats, ja hi ha pressupostos, o se sap quan hi haurà per fer l'edifici per ampliar aquest centre?
Estem pendents una mica dels pressupostos a la Generalitat per saber si sí o si no, però nosaltres de moment el que ja hem començat amb ells és tots els tràmits de cessió d'espais, de terreny, etc., per tal de, en quan hi hagi pressupost, doncs poder-ho abordar des del departament amb la licitació corresponent del projecte o de les obres, amb la qual és una cosa que està a l'agenda i ja està avançant, al igual que el Milagros Consarnau, que també estem acabant un tràmit també de planejament urbanístic, i que també s'hi pot entrar el proper ple, no esperarà un ple més, per poder entrar i avançar els temps al màxim possible
Milagros
i fer les obres.
Consarnau tenia en teoria pressupost des de fa temps, i calia és una de les escoles del pla d'urgència que s'havia de, no sé si de reformar o de fer un edifici nou, no sé com està el tema.
El projecte no passa per un edifici nou, però sí per unes millores substancials, sobretot de l'espai de l'escala i unes zones de l'escola que necessiten una intervenció urgent. Llavors estem amb tots aquests tràmits també, que també hi ha una afectació de planejament que també hem de solucionar des de l'Ajuntament, i amb això portem uns mesos per tal de poder avançar el més ràpid possible i que es puguin fer i executar aquestes obres.
A banda, deixem les obres de costat. Una altra de les qüestions educatives que també ara fa pocs dies al ple es va haver-hi un pas endavant és tot el tema de les escoles bressol, que ara són concertades, entre cometes, diguem-ne, que reben fons municipals i que han de passar a formar part de la xarxa municipal. Porta cert endarreriment a aquest procés. Hi ha hagut també per part de les famílies, doncs, una mica de neguit, perquè ja pensaven que serien municipals, doncs això amb el que significa de preus municipals, no ho han estat. Per quan tenim ja previst de que formin part d'aquesta xarxa? I entretant, crec que l'I2 sí que serà gratuït, no sé com funciona tot això.
Sí, són centres, aquests 5 centres que s'han d'integrar a la xarxa municipal per sumar-ne un total d'11. Són centres que estan rebent una subvenció municipal per tal d'ajustar les quotes al màxim possible als preus públics de les bressols municipals. En aquest sentit, ja portem uns anys treballant tot el tema de la integració. El darrer ple, com deies, el que es va fer és portar l'aprovació de que el ple autoritzi a tenir 11 escoles bressol municipals per poder continuar també amb tota la tramitació i autoritzacions al departament. Llavors, ara mateix estem treballant en dues línies, que una són la licitació, els plecs tècnics per poder prestar servei en aquestes bressol, per una banda, i per una altra, doncs, acabar totes les autoritzacions amb el departament per tal de poder obrir aquests nous centres com a públics de cara al proper curs. Esperem arribar a gener, però encara ens queda molt de tràmit, molt intens durant aquests mesos. Llavors, sí que les preinscripcions són el mes de maig a les escoles bressol, i d'aquí al maig, doncs, podrem tenir un calendari més ajustat i realista dels temps que estem parlant. La intenció és arribar al setembre i començar el curs a les noves bressol, però la burocràcia és com és. Llavors, estem avançant, estan els equips implicats, el departament també està fent un bon acompanyament, llavors anirem avançant mica en mica i ajustant calendari conforme ens apropem, sobretot a la data de preinscripció, perquè les famílies sàpiguen on s'estan preinscrivint, no? Si en una subvencionada o realment ja serà municipal. Llavors, hi estem treballant.
A banda d'aquest procés, hi ha també planificades noves escoles bressol municipals. Una és la de Sant Josep, també aquesta també ja té el pla ja previst i tot això, no?
Sí, Sant Josep ja s'han licitat les obres, de fet, en no gaire temps s'haurien de començar aquestes obres, duraran uns mesos i quan ja la tinguem enllestida llavors ja farem tota l'aprovació per tal de, i incorporació dins de la xarxa pública per poder obrir-la i que funcioni com a bressol municipal. De moment està en fase d'obres, esperem que comencin, que acabin i llavors farem els tràmits. I l'altre que tenim també en marxa, que estan ja amb tot el tema de la redacció del projecte, és l'Escola Bressol de Flors,
sí,
que té moltíssims problemes de convivència, sí, no d'ara, sinó de fa molts anys, però que el darrer curs s'han intensificat moltíssim i, per tant, és una bressol que no pot continuar a l'espai que està ocupant i que hem activat doncs, tots els processos de la manera més àgil i ràpida possible per tal que, durant el curs proper, a veure si podem tenir amb sort ja una bressol nova acabada perquè puguin incorporar-se.
I ja hi ha llavors l'espai on es farà i tot això decidit?
Sí,
sí,
sí. Estarà al costat per ubicar-nos tots, sí, al costat del camp del Johan Cruyff, allà al costat, que és el mateix carrer gairebé, sí, que la bressol actual, per no desorientar molt les famílies, no? O sigui que les famílies que han escollit aquella bressol per seu entorn, doncs que el puguin mantenir al mateix entorn.
Canviant molt de tema, la passada setmana va haver-hi un incident a l'Institut Escola Maria Miret, va haver-hi una agressió per part d'una mare a una professora. El centre va emetre un comunicat de rebuig, al que s'han sumat moltes altres escoles i instituts de la ciutat. Una de les peticions del professorat era intentar posar mesures perquè això no passi. No sé si ja s'han registrat altres incidents similars i què es pot fer des de l'administració municipal doncs perquè això no es repeteixi.
Són comportaments intolerables sempre i sobretot quan passa dins d'un centre educatiu. O sigui, no hi ha justificació de cap mena. Per part nostra hem donat suport al centre educatiu, s'ha posat a disposició els psicòlegs i l'equip pedagòg que tenim del programa de Fem Comunitat a disposició del centre, de la mestra agredida i de qui ho necessiti, i per part del departament s'ha posat en marxa el protocol que malauradament ha de tenir en cas d'agressions. Llavors, al final treballem molt amb la comunitat educativa, per sort ha estat un fet aïllat i no és algo que tinguem constància que hagi passat ni que hi hagi risc de que torni a passar, però sempre al final les relacions humanes cadascú respon com respon, no? Segons quines situacions. Llavors, malauradament vam patir aquesta situació i hem posat els recursos que teníem a disposició.
Igual també s'han de fer més recursos, com deies abans, no? Igual s'ha de parlar amb la Generalitat doncs, per demanar més recursos en alguns àmbits. Potser en aquest àmbit també caldrien més recursos.
Potser sí, hi ha hagut situacions molt tenses, al final la convivència i tot el que afecta als nostres fills i filles doncs és un tema sensible sempre per famílies i pels propis docents, llavors situacions tenses als centres educatius han passat sempre i han hagut sempre, però reaccions com la d'aquesta mare doncs, són intolerables. Llavors, per sort, com deia, no és l'habitual, però sí que han d'haver-hi eines per frenar-ho, perquè això no passi, per una banda, i després una altra, com que hi hagi unes conseqüències. No? Per això s'ha activat el protocol aquest del departament i per la nostra banda doncs, continuarem fent molta pedagogia, treballem amb les AFAs, tenim espais precisament per l'educatiu d'entorn, per exemple, el que fa és crear xarxa amb la comunitat, no només l'educativa, sinó la socioeducativa de tot l'entorn i el territori. Llavors jo crec que és un tema que s'ha treballat molt a l'Hospitalet, tot el tema de la convivència, ho continuem fent, però situacions puntuals doncs, ningú pot garantir que no puguin ocórrer. No?
Doncs Cristina Santón, moltes gràcies per acompanyar-nos i per posar-nos al dia de com està la situació de la preinscripció, les ràtios, els grups a la nostra ciutat.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta setmana tenim tertúlia a Aula ELEAC. Amb els nostres convidats parlarem d'un tema d'actualitat, la prohibició de fer servir les xarxes socials per als menors de 16 anys. I per debatre sobre aquest tema tenim amb nosaltres a la Dailis Mejía, a la Míriam Apia, al Yasser Benmatouk i a la Brittany Ross. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos avui. Començarem per aquesta banda, començarem per la Dailis. Primer de tot, voldria saber què opineu. Sabíeu que hi hauria aquesta prohibició i què opineu de que es prohibeixin les xarxes als menors de 16 anys?
Jo el vaig descobrir a l'institut perquè jo tampoc estic tan metida en aquests temes de tipus de notícies i prohibicions i més que res les coses polítiques sí. i socials, però quan me'n vaig enterar sí que vaig sentir de que és correcta, en veritat, perquè els nens ja com tenen la idea de que ja tenen des de petits un mòbil com per fer-lo servir i jo crec de que la majoria de coses que es veu a les xarxes socials no són bones. A més d'algunes, a part d'algunes altres coses de que sí que són bones, com per exemple per aprendre, per alguns tutorials o coses així, la majoria que la gent consumeix no és del tot bo.
No aporta res important, exacte. Potser, no? Exacte. Després continuarem parlant de les coses que podem veure a les xarxes. Míriam, tu com va ser que et vas assabentar d'això i què opines?
També el vaig saber per...
Espera, Míriam, no toquis el micro, és que si no, quan toquis el micro se sentirà...
vale? També el vaig saber per la meva classe, el meu tutor, i jo opino que aquí, les xarxes socials, jo opino com un vot, com per una banda sí estic d'acord i per altra no, però per una banda estic d'acord perquè les xarxes socials estan, et pot crear addicció, no? I també hi ha més ciberassetjament.
Sí, vale.
I per a l'altra...
Aquesta seria la part negativa de les xarxes,
sí,
no?
I la part positiva és que tu podries, no podries parlar amb els teus pares de que si, ja arribo a casa, no podries dir-lo perquè no tens...
Bueno, potser WhatsApp no entra dintre de la prohibició. No sé si és considerat xarxa social o no. Tu el tema de poder-te comunicar a través de la xarxa sí que penses que és una cosa positiva, no?
Sí.
Vale. Continuem amb el Jàsser. Tu com va ser que et vas assabentar d'això i què n'opines?
També, com ha dit la meva companya, també pels professors. Va dir-me que els menors de 16 anys no podrien fer servir les xarxes socials. I jo també estic a... D'acord, però d'altra part, en contra, depèn de l'ús que facis d'aquesta xarxa social, et pot ajudar unes coses, però et pot pitjor fer coses...
És a dir, alguna cosa bona a les xarxes
n'hi ha? Sí,
no?
Alguna cosa hi ha, però d'altra negativa sí que hi ha també.
Ara després parlarem de les coses negatives. Brittany. Tu, quina va ser la teva vivència amb aquesta prohibició? Quan et vas assabentar?
Quan em vaig assabentar va ser per les notícies, perquè a la meva família sempre estem informats quan és un tema tecnològic o informàtic, llavors sempre ens informem. Llavors, quan em vaig assabentar jo vaig dir, jo crec que no, perquè encara no està legislat, perquè a França, per exemple, no està complint, perquè està legislat però no està.
S'ha dit que es legislarà, però és veritat que això encara no ha entrat en funcionament, clar.
Sí, perquè és un projecte, res més, i encara que ens prohibeixin, jo crec que sempre... trobarem una forma per accedir.
Això és una altra pregunta, però com els hi preguntava a ells, quina valoració faries tu així de les xarxes socials? Positiva, negativa o té de les dues coses?
Té de les dues coses, perquè pot ser una eina, però ho transformem a un estil de vida. Llavors depèn de l'ús que un faci.
Vosaltres tots sou majors de 16 anys, sou menors?
Jo no.
Tu tens menys de 16 anys?
Jo sí, tinc 16.
Tu tens més i vosaltres?
Jo tinc 15.
Menor de 16 anys.
Menor? Jo tinc 15.
I teniu xarxes socials?
Sí.
Anem a veure quines xarxes socials i quin ús. Dailis, tu tens xarxa social?
Jo tinc TikTok i Instagram, encara que TikTok no publico res. És com que només miro vídeos algunes vegades. Però el que sí que faig ús és Instagram, perquè publico les meves coses com són els meus dibuixos o alguns cosplays d'alguns personatges. I la majoria que almenys a mi em surt a Instagram són dibuixos o més que res alguns vídeos.
Clar, perquè això també és important. Les xarxes, mires el que et proporciona la xarxa a partir de l'algoritme, no? Tu, si mires dibuixos, et solen sortir coses de, sí, de dibuixos, no? Llavors, sí. Tu fas un ús per donar a conèixer la teva afició, que és el dibuix.
Clar.
I a TikTok, què és el que mires? Perquè tu dius, mira...
El TikTok també em surten moltes coses de dibuixos, sí. Com tutorials o... sobretot tutorials de com... com proporcionar les parts del cos o les proporcions, però també em surten com vídeos de sèries que jo miro, saps? No em surten coses així més com el que em sol sortir quan te descargues l'aplicació.
Yeah.
L'aplicació és com que entre més tu mires alguna cosa, més et surt.
Yeah. Llavors et proporciona coses que potser no t'interessarien, però que les tens allà, no? I les vas consumint. Míriam, tu quines xarxes tens?
Jo utilitzo TikTok, YouTube, no tinc Instagram, perdó, i utilitzo el WhatsApp.
I què fas amb aquestes xarxes? Només consultar-les? Publiques coses?
Publico coses a TikTok. Per exemple, si em veig bé, pues, publico com un vídeo cantant o algo així.
T'agrada cantar?
Eh?
T'agrada cantar?
Sí.
I fas els reptes d'aquests que es fan a TikTok, que es fan virals,
no.
De fer vídeos... Això és igual per gent més jove que vosaltres, no?
Sí.
I tu també consumeixes, mires molts vídeos de TikTok?
O sea, sí. Jo, o sea, a mi me surt com vídeos com d'anime, edits, etc.
Llavors també et surt d'allò que tu consultes habitualment, no?
Sí.
És a dir, també estàs dominada per l'algoritme, no? De TikTok. Yasser, quines xarxes tens tu i per què les fas servir?
Faig servir Instagram i la faig servir principalment per estudiar tècniques que poden ajudar a millorar el meu judo.
Que tu fas judo.
Practico judo des de fa poc i el que he dit, principalment el faig servir per estudiar tècniques i hi ha altra gent que entenc que perquè el prohibeix aquesta llei i la respeto perquè hi ha molta altres adolescents que es fa servir per perdre el temps.
Tu penses que no perds el temps, que només la fas servir d'una forma...
A vegades...
Què mostra el teu algoritme? Et mostra coses de
judo
o d'altres temes?
Edits també,
sí.
I més que tot aquest tema.
Brittany, quines xarxes tens tu i per què les fas servir?
Principalment hi ha tres, que són Pinterest, Instagram i YouTube, i utilitzo més que tot Pinterest perquè ja hi puc... Es sent com un refugi, puc comentar les meves idees, també crear, perquè pots crear pins, llavors són publicacions que tu poses allà.
I a part de les coses que publiques, consultes moltes coses?
Consulto més que publico.
Sí?
Llavors,
sí. Perds molt el temps, com deia el Yasser?
Bueno, de més jove sí que perdia molt temps, però estic aprenent a gestionar-ho.
Dèiem que és una prohibició que encara no està en vigor, però que bueno, s'ha llançat, jo crec que també a veure què opina la gent, i tu deies, bueno, sí, ja poden prohibir, però segur que buscarem la forma de continuar estant en xarxes. Tu creus que serà aquesta l'actitud dels joves menors de 16 anys, que intentaran, que davant d'una prohibició el que vols és trencar amb la prohibició i tenir una xarxa com sigui?
Jo crec que sí, perquè per exemple al meu institut van prohibir certes xarxes socials i com per exemple plataformes de streaming i molta gent estava buscant altres formes d'accedir. Llavors, a comparació del que vaig passar amb experiència, jo crec que sí que es pot realitzar altra alternativa.
Yasser, tu creus que és bo prohibir, que la gent continuarà buscant formes d'accedir encara que estigui prohibit?
Sí, jo estic a favor.
De prohibir?
Sí, de prohibir. Però hi haurà altra manera de que altra pàgina web o falsificar la teva edat per accedir a aquestes xarxes socials. Però està bé que almenys tinc una seguretat de que aquests menors no puguin accedir.
Míriam. Tu què creus?
Jo estic d'acord amb els meus companys que sí, hi haurà una altra persona que voldrà accedir d'una altra forma.
I... que aquestes coses, per molt que les prohibeixis, sempre hi haurà una via per saltar-se la prohibició.
Sí.
I tu, Dailis, què opines també el mateix?
Jo també opino el mateix, perquè és una cosa com que s'ha fet molt normal, que no deveria normalitzar-se, que és com que tu busques sempre una altra manera o una altra, alguna falsificació o fent algunes altres coses només per aconseguir el que tu vols en aquell moment.
I la prohibició el que fa és tenir més ganes de fer-ho,
sí, jo
de
crec,
fer-ho, no?
Jo també vull parlar d'això perquè crec de que contra més gran sigui la prohibició, també crec que també té la seva part dolenta, que és de que entre més petitó sigui la persona i que no tingui el que vol, més gran serà quan ja tingui la seva edat. Uh-huh. O sigui, quan tingui l'edat ja per utilitzar-lo, uh-huh, per accedir-hi, jo crec de que també pot causar una addicció igual
encara
de dolenta.
Uh-huh. I, que no depèn igual, de l'edat, no? Que al final...
Jo crec que és depèn de la persona.
Ah, important.
Contra més prohibició hi ha, més volia.
El que us volia preguntar també és si penseu que és només una prohibició, que potser també s'hauria de parlar això a l'institut, s'hauria de debatre a classe, o haurien de ser igual les mares, els pares, els que decideixin, pues mira, no li compro un mòbil al meu fill fins que no tingui 16 anys, saps? El que està clar, tots heu dit una mica que les xarxes socials creen addicció, no?
Sí.
Això està clar. I que tenen coses bones, però que també tenen coses dolentes. És a dir, ha d'haver-hi una miqueta de regulació, però aquesta regulació, penseu que han de ser també les famílies les que les posin?
Jo crec que sí. Jo crec que el teu entorn també té que parlar sobre d'aquesta manera de pensar, perquè en si les xarxes socials sí que són bastant perjudicials, però també té la seva part bona. Uh-huh. Doncs jo diria que també de parlar-hi amb els familiars, amb gent del teu voltant, uh-huh, i sobretot parlar-lo per donar en compte les coses dolentes i les coses bones que hi té.
Míriam, tu creus també que haurien de ser les famílies una mica també les que eduquessin en un bon ús de les xarxes?
Sí, o sigui, perquè jo, per exemple, la meva mare té com si una aplicació, no, per veure que quant de temps estic amb el mòbil i això, pues deberien aplicar-lo també amb altres persones, perquè així no creen una molta addicció i això.
És a dir, que igual haurien de predicar amb els exemples també als pares i les mares, no? De dir, sí, de no fer servir també tant ells perquè... No?
Sí.
Yasser, tu creus que haurien de ser també... S'hauria de parlar d'aquest tema als instituts, a les famílies...
Sí, a les famílies, principalment. Perquè, com ha dit la meva companya, també és important el control parental. Uh-huh. Vigilar quant temps passa el teu fill amb, uh-huh, amb el mòbil. I a mi també em fan servir la mateixa eina.
Igual que, sí, per controlar quantes hores estàs a internet. Brittany, tu què opines?
Jo opino el mateix que han dit els dos altres, perquè jo, per exemple, des de la meva experiència, jo també vaig tindre aquestes aplicacions i tal. Vaig deixar perquè ja vaig madurar en aquest sentit, però igualment vaig poder aprendre molt de tot, i que a vegades, encara que sigui immadura o tal, en certs aspectes és bo acceptar aquesta ajuda i la disciplina de part d'aquestes coses. Perquè
que els pares controlin està bé, no?
Exacte, sí, perquè després et genera una ajuda que tu mateix et dones compte de per què ho fan.
Uh-huh. Molt bé. Doncs Dailis, Míriam, Yasser i Brittany, moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos i per explicar-nos això, què opineu vosaltres de les xarxes socials i d'aquesta possible prohibició de que les xarxes les puguin fer servir no les puguin fer servir els menors. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Aquesta setmana a la secció EOILH Explorers parlem de l'agrobotiga Cal Vidal i ho fem amb dos alumnes del nivell C1 d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet. Recordeu que podeu recuperar el vídeo amb subtítols en català i amb subtítols en anglès a lhdigital.cat.
Hello everyone. Today we're going to talk about Cal Vidal Store. Cal Vidal is a small family-run business managed by a father and his son, a small store which supplies the whole neighborhood with organic and locally grown products. It's located in Santa Eulalia neighborhood, close to the Santa Eulalia market. Even though it's not a large supermarket, Cal Vidal has become well known in the community for its focus on healthy, ecological and local products.
Exactly. Nowadays, people have become more involved with climate change, and this also includes the environmental impact of the food they eat. One of the key points for people who choose to buy local food is how respectful it is with the environment.
Of course, locally grown products offer a much greener alternative to most traditional agriculture. Hardly do people know how much we could reduce our carbon footprint by buying locally grown products.
Yes, actually, local farming also employs more sustainable practices such as reduction of chemicals use or more natural land management, practices whereby the producers contribute to reduce water pollution. Pesticides applied to fields can leach through soil and reach groundwater, especially in sandy soils or where there is heavy irrigation. Some chemicals and their breadcrumb products are persist and are detected in aquifers years later. Only when we have a scarcity of water will we become aware.
However, the benefits of locally grown produce are not only for the environment, but also for the health of people who eat local food. It's much healthier than other products.
You're right. Indeed, not until I investigated local food did I become aware of how fast the fruits and vegetables start to lose nutrients when they are harvested. Only if we try to reduce the distance of the produce travels to the shortest possible, we could eat as fresh as possible.
In addition, shopping at local stores like Cal Vidal keeps money in our community and supports small farmers and producers. The owners choose to work with local producers and farms rather than large industrial suppliers. This supports the regional economy and helps reduce the environmental impact associated with transportation. Customers often say that the products have much more flavor than those found in a big supermarket.
La Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació ha posat en marxa una nova edició del projecte Joves Talents Científics Indústria 4.0. Aquests tallers consisteixen en portar experts a instituts de secundària per realitzar formacions pràctiques sobre robòtica i programació, i també Internet of Things i realitat virtual. L'Hospitalet participa amb dos instituts, l'Europa i Can Vilomara. Hem visitat la sessió de robòtica a l'Institut Europa.
El nostre taller va de cotxes autònoms, on hem de programar els robots per fer un circuit on hem de poder anar a la parada que nosaltres volem sense que hi hagi errors.
Quart d'ESO fem diferents parts d'automatització durant tot el curs, automatització industrial i també fem una mica de robòtica i programació, i se'ns va oferir l'oportunitat de participar en un projecte d'Indústria 4.0 i ens interessava sobretot, a part del taller que poden veure com una persona experta i que treballa en l'àmbit de la indústria i de la robòtica, que vingui a explicar la seva experiència, que poguessin veure també instal·lacions, com es treballa i veure una mica també i posar una mica en pràctica o posar una mica més realista el que treballem a classe.
El projecte, la idea és acostar una mica la tecnologia més fronterera als instituts de secundària, i aleshores, concretament jo que sóc investigador en la part de vehicle autònom, doncs intento explicar una mica amb un llenguatge molt amè i molt al nivell de què va la conducció autònoma, què fa possible que els cotxes es condueixin sols i per què és important per a la societat. Estem intentant muntar una base de dades d'escenaris i justament amb ells el que hem aconseguit és que cada un dels alumnes ens proposi un escenari que pugui ser un repte per vehicles autònoms. Llavors aquests escenaris me'ls emportaré jo com a dibuixos i després amb els més interessants els convertirem en un escenari ja digital que puguem incloure en un simulador que es pugui fer servir per testejar vehicles autònoms.
A quart d'ESO, en general, tenim una classe molt motivada i que tots els interessa bastant i saben programar bastant bé, que hem fet feina als cursos anteriors també i tot, i llavors crec que en general està agradant i el taller també.
M'agrada més que fer teoria perquè aprenem més amb, comprovant amb els projectes com serà el resultat que amb la teoria.
Lo que más me ha gustado es que pues, yo pudiera meter en un robot lo que yo pienso y pues ver que lo que yo pienso pues tiene resultado, que tiene bueno, algo efectivo. Normalmente trabajamos con más teoría, más, por ejemplo, el trimestre pasado hicimos resistencia, el tema de la resistencia y tal, y este segundo trimestre hemos comenzado ya con lo más práctico, es que a mí me gusta bastante. Yo tengo pensado estudiar una ingeniería tecnológica y más o menos va encaminado con lo que quiero estudiar aquí en futuro.
Una mestra de l'Institut d'Escola Maria Miret va ser agredida per una mare la setmana passada. Els fets van provocar que el claustre del centre emetís un comunicat condemnat als fets. Molts altres centres de la ciutat s'han sumat amb altres comunicats. Des del professorat demanen més mitjans per fer front a incidents com aquests.
Els cartells ho deixen clar. A l'Institut Maria Miret es rebutja qualsevol tipus de violència. Així ho han fet visible des del centre després que dimarts 24 de febrer al matí, durant l'arribada dels infants a l'escola, una mestra d'infantil fos agredida físicament per la família d'un alumne. El professorat ho considera inadmissible i denuncia que els protocols no estan funcionant.
Volem donar suport a la nostra companya que ha patit aquesta agressió, perquè això és inadmissible en un centre educatiu, o sigui, estem una mica preocupades per la situació, la veritat, perquè aquesta persona anteriorment va anar a denunciar aquestes amenaces per part d'aquesta família i no es va fer res, i el dia següent va patir aquesta agressió. Per tant, el protocol no funciona i ens hem adonat que rebem constantment agressions verbals que hem normalitzat i aquesta vegada doncs, l'agressió verbal s'ha anat a física.
Per això, el professorat reclama que les administracions prenguin mesures per prevenir aquestes situacions i, sobretot, que es disposi de més recursos.
I volem remarcar, sobretot, que els responsables de solucionar aquesta situació, els responsables del benestar del conjunt de la comunitat educativa, és el Departament d'Educació, és l'Ajuntament de l'Hospitalet i és la Generalitat de Catalunya, que són qui han de prendre mesures a l'alçada. Necessitem més recursos, necessitem més professionals, personal especialitzat que pugui atendre els professionals, a les famílies i a l'alumnat i un reforçament integral dels serveis públics d'atenció a cada barri per poder abordar la qüestió amb la profunditat que es mereix, no? I no només anar a lamentar situacions com aquesta que hem viscut, sinó treballar des de la prevenció.
I pensem que això no es pot tolerar. Llavors demanem que des de la ciutat i des de les administracions competents es prenguin mesures encarades cap a la prevenció d'aquesta violència, a fer també una anàlisi exhaustiva que està passant aquí a l'Hospitalet, que el professorat i els mestres no ens trobem respectats per les famílies i creiem que s'han de posar aquestes mesures preventives i també d'acompanyament a l'hora de rebre aquestes agressions. No?
En el comunicat, l'escola apunta que treballa per fer del centre un espai segur on es pugui dur a terme la tasca educativa i on l'alumne tingui un entorn amable i respectuós on créixer.
Coincidint amb l'inici de la preinscripció escolar, el sindicat Comissions Obreres ha convocat una roda de premsa per parlar de l'emergència socioeducativa que pateix l'Hospitalet. El sindicat demana un pacte de ciutat signat per la Generalitat i l'Ajuntament i els agents socials.
Comissions Obreres anuncia que el 75% de les aules de primària i més del 30% de les aules de secundària dels centres educatius de la ciutat estarien per sobre de la ràtio d'alumnat per aula que marca la llei. Aquesta sobreocupació de les aules també es notaria en els anomenats grups bolet, grups i espais educatius que s'han d'obrir de forma precària per poder escolaritzar els infants que ja no es poden encabir en els grups ja saturats, grups bolet que en els últims tres cursos haurien passat de 14 a 31.
Que al barri de la Torrassa s'obri un institut d'escola amb uns espais per permuta que té la Renfe, que a Can Rigal s'obri un altre institut i que es situin dues escoles més, que no pot ser que la prioritat sigui, com el darrer any que ha passat, obrir tres residències d'estudiants i tres hotels, que això no és el model que fa i que acaba amb l'emergència socioeducativa.
Comissions Obreres reclama que al barri del centre, el solar entre les avingudes Pau Casals i Carrilet, es destini a una nova escola, en comptes de la futura comissaria de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i que les escoles de Bellvitge puguin obrir noves línies per acollir l'alumnat que sortirà de les escoles Xaloc i Pineda una vegada aquests centres religiosos concertats passin a ser 100% privats. La sobreocupació de les aules, segons la Federació d'Educació de Comissions Obreres, també arriba a l'etapa d'infantil.
Vol dir que d'altres llocs de Catalunya estan a 25 alumnes a primària, a 20 a infantil, i aquí això no passa. Estem amb un 70% d'aules on tenim 27 alumnes a l'aula amb la complexitat que jo us deia. O sigui, una mestra, 27 alumnes, amb diferents casuístiques a nivell socioeconòmic i d'aprenentatge.
Igualment, Comissions Obreres recorda que la taxa de fracàs escolar als barris del Samuntà, amb més densitat de població i nivell de renda més baix, fregaria el 40% i que el conjunt de la ciutat és del 33%, per sobre de la mitjana metropolitana i el doble de la mitjana del conjunt de l'Estat, que és del 15%. També alerta que aquest context d'emergència educativa és terreny abonat per al populisme i l'ultradreta. I per defensar un model d'escola pública de qualitat i amb prou mitjans, demanarà la paraula en el ple municipal del dia 24 i el dijous 26 a les 5 de la tarda convocarà una manifestació a la plaça de l'Ajuntament.
Un any més, l'Institut Mercè Rodoreda ha ocupat durant hores la Rambla de la Marina per portar a terme la cursa del Mercè. La iniciativa aplega alumnat de l'Institut i també de sisè de les escoles de primària del districte. Així és com es va desenvolupar.
Enguany, prop de 500 infants i joves del propi centre i de les 8 escoles de primària de la ciutat han participat a la cursa del Mercè i per trams d'edat han fet un circuit que sortia de l'Institut al carrer Cobalt i passava per la Rambla de la Marina en tots els sentits, fins a completar una cursa de 600 metres en total. A banda de fer esport, hàbit primordial de vida saludable, un altre objectiu era la interacció social.
Sí, em sembla divertit de fer que totes les escoles de sisè vinguin aquí i facin una cursa, i els de primer també. És molt, m'agrada
sí,
molt.
Aquesta, és bonic que estiguem tots junts, encara que no estiguem a la mateixa escola.
M'ha semblat molt guai perquè és com que tots els alumnes i de primers o i de sisè doncs poden fer esport i participar.
Ens sembla superbé perquè vas coneixent a gent i és superguai i divertit.
Doncs jo trobo que és una activitat bastant xula per fer com a, per educació física. Sempre està guai de veure nois d'altres escoles de sisè.
M'ha semblat molt bé perquè podem conèixer nous instituts per doncs, divertir-nos amb els altres nois i a lo millor jugar en un futur amb ells.
Passar el dia divertit i donar una volta és com donar un passeig per la Rambla.
El programa de la cursa del Mercè, l'organització de la qual ha anat a càrrec de l'alumnat de l'ESO, també ha inclòs tot un seguit d'activitats a caire lúdic, com ara coreografies al pati del centre. L'equip docent del Mercè Rodoreda reivindica un esport basat no tant en la competitivitat, sinó en la socialització i la salut.
Aquest canvi de paradigma de no veure l'educació física com una competició, sinó enfocada a salut, no? Veure que és un bon hàbit, que fomentem un hàbit que és l'esport i influeix directament la salut, i canviar aquest rol de competir i guanyar per compartir, per guanyar qualitat de vida, guanyar salut.
I tot i que l'esperit de la cursa del Mercè era social i lúdic, també hi ha hagut lliurament de premis. Des de l'Institut Mercè Rodoreda tenen confiança que la cursa, que ja va tenir certa solera, s'acabarà consolidant com una cita social i esportiva de referència en el calendari educatiu de la ciutat.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Chloe i el Lucas del col·legi Tecla Sara, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Chloe, vaig a 6è C, al Tecla Sala i tinc 11 anys. Avui us vinc a recomanar la col·lecció de Goa. Va d'una noia que es diu Goa i explica totes les aventures que està passant sent adolescent. Està una mica trista perquè té els pares divorciats i doncs no és el mateix el Nadal amb ells. A l'escola està a gust perquè ara s'han anat amb la seva millor amiga, però una de les altres seves millors amigues, la Nadia, està en un altre col·le sofrint bullying. Ve a conèixer aquest llibre perquè molta gent llegia Goa, llavors em va cridar l'atenció, li vaig demanar a una amiga que es va acabar-lo i em va agradar molt. M'agrada perquè em sento identificada amb aquest llibre. No sé, perquè ella va sisè i jo també, i li passen coses que com a mi també va passar. Li recomanaria als nens i nenes majors de 6 anys, que ho poso aquí, i que els agradi la lectura tant com a mi la intensitat dels llibres de Goa.
Hola, em dic Lucas, tinc 10 anys i sóc un nen de 5è de l'escola Tecla Sala. El llibre que avui et vull recomanar es diu Momo i està escrit per Micael Ende de l'editorial Santillana. Aquest llibre té una temàtica d'aventures amb un toc de misteri. Doncs Momo és una nena que viu en un antic anfiteatre d'una ciutat anònima i tot i que no té cap possessió material, Momo té un do especial i és que sap escoltar les persones d'una manera que els fa sentir comprès i valorats. La seva presència transforma les vides de les persones portant pau i alegria. M'ha agradat aquest llibre perquè m'ha fet reflexionar sobre escoltar i ser respectuós amb els altres. Vaig descobrir aquest llibre anant un dia a lavabos a comprar material i sempre vaig a mirar els llibres i ja el vaig trobar. Jo li recomanaria a nens d'entre 10 i 11 anys.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu consultar més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de la participació de diversos centres a la Lliga de Debat de la Fundació Vives. I també alumnat de l'Institut Santa Eulàlia ens mostraran un mural que han fet per la pau. I a més, us portarem un nou capítol de la secció EOI LH Explorers. Us hi esperem. Fins dimecres.